L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
És dijous, dia 15 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, entrevista de portaveus. Juan Pablo Beas, portaveu del Partit Socialistes de Catalunya, passarà avui per l'InfoSap, per l'espai de portaveus, per analitzar els dos anys de la legislatura, en 2023-2027. Estem a la meitat de la legislatura i estem valorant amb els diferents portaveus dels grups polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. No serà l'única notícia que informarem avui en l'InfoSap. Parlarem de la col·lecta anual de la lluita contra el càncer de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte. Ens acompanyarà Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de Lluita contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca. I parlarem de dansa, de cultura. Olívia i les nenes sense llar, un espectacle de dansa que juga amb les emocions i la denúncia social i que podrem veure el dissabte 24 de maig a les 8 de la tarda al Teatre Núria Espert. Aquestes són les informacions que destacarem avui en aquest InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
Continuem amb la ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Avui ens acompanya Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Sant Andreu de la Barca. Repassarem aquesta primera meitat de la legislatura a Sant Andreu de la Barca. Juan Pablo Beas, molt bon dia.
Bon dia, Jordi.
El que estem fent, doncs, en aquestes entrevistes d'aquest nou espai de portaveus, aquesta nova ronda d'entrevistes, valoració, perquè estem exactament a la meitat de la legislatura, va començar el 2023, finalitzarà el 2027, per tant, estem fent amb els diferents portaveus balanç. Comencem amb un pla més general. Quina valoració en fa d'aquests dos primers anys?
Jo crec que el resum és Sant Andreu no millora. Sant Andreu va enrere, Sant Andreu ha perdut dos anys i una valoració, doncs, crítica dins de la responsabilitat que suposa estar a l'oposició i tractar els temes amb la màxima equanimitat possible, però crec que és Vox Populi i així ho veiem al carrer i ens ho diuen molts veïns i veïnes que aquest govern no està fent una bona feina. Sant Andreu no millora, Sant Andreu no avança, Sant Andreu, doncs, no té un projecte de ciutat, Sant Andreu no té projectes il·lusionants de cara al futur i Sant Andreu està perdent, doncs, dos anys de desenvolupar-se, de mirar més al futur, de generar il·lusió, i el resum és un govern que no sap gestionar els recursos públics, que ho fa d'una forma arbitrària en molts casos, amb despeses exagerades d'uns temes i altres que són importants, doncs diuen que no hi ha diners. Principalment jo crec que la ciutadania s'ha adonat que aquest no és el govern que alguns esperaven, que va prometre moltes coses que no ha complert i que no hi ha un rumb que faci que et puguis tenir aquesta il·lusió de ciutat per tirar endavant. Jo crec que el resum és molt clar, estem a la meitat del mandat, han estat dos anys i aquest govern, i molta gent ens ho diu, no fa bona feina, no avança, hi ha molts elements que tenen a veure per distorsionar, per tapar aquestes carències en la gestió i molta gent ens ho diu que necessita Sant Andreu un canvi en els propers anys.
En el terreny personal, com ho està vivint doncs aquests dos primers anys?
Jo estic... Totes experiències en la vida, doncs, són enriquidores d'una forma o una altra. Si tu tens una actitud positiva i optimista davant les circumstàncies, doncs jo crec que la vida és més fàcil. Evidentment, nosaltres estem en un espai que no ens agrada, que no volíem, no? Perquè nosaltres som un partit amb vocació i amb esperit de govern, i crec que així s'ha demostrat, i ho demostra el Partit dels Socialistes de Catalunya, a la Generalitat, al Govern d'Espanya i a Sant Andreu de la Barca durant molts i molts anys. Dit això, a nivell personal, jo sóc una persona que tinc la il·lusió per Sant Andreu molt fresca, perquè en tot aquest procés la meva vessant política és una vessant centrada en el meu poble. Jo sóc una persona que ha viscut el meu poble des de molts punts de vista. Ho he fet a través d'entitats, d'associacions, ajudant a tothom que m'ho ha demanat. Ho he viscut a la pròpia ràdio, en una etapa de la meva vida. Ho he viscut com a tècnic municipal, com a cap de comunicació durant molts anys, i ho he viscut també com a regidor de govern. El que ens mou, i dic a tots, perquè tots els regidors socialistes i totes les persones que s'incorporen a aquest projecte, i em mou a mi, és millorar el meu poble, és millorar Sant Andreu. I aquesta il·lusió encara es mostra més ferma quan veus que altres no ho estan fent i que hi ha un intent d'amagar o d'enganyar sobre una nefasta gestió. A mi em fa pena veure que el meu poble no millora i em fa doncs tenir més ganes i treballar més i estar a tot arreu perquè Sant Andreu recuperi el temps i sigui la ciutat que ha de ser en els propers anys.
Quan es comença una legislatura, hi ha unes expectatives, uns objectius. Quines eren les expectatives i objectius del Partit dels Socialistes i quines finalment s'han complert?
Nosaltres comencem aquesta legislatura en l'oposició. Primer element, com volem fer l'oposició? Nosaltres volem que sigui una oposició propera, una oposició responsable i equànim. No treurem al carrer coses que no siguin correctes, no farem un joc brut, en cap moment ho hem fet. Sempre hem explicat la nostra voluntat de fer les coses i de seguir com ho feia aquest govern i de fiscalitzar l'acció del govern. Crec que estem fent una oposició, jo he dit en moltes ocasions, crítica, dura en moments, però responsable. Criticar per criticar tampoc és positiu, la gent tampoc ho entén. I en aquest equilibri jo crec que és important veure que hem fet una molt bona tasca, perquè dediquem moltes hores. Dediquem moltes hores a estudiar els decrets, els nomenaments, a estar al dia dels contractes, a estudiar els contractes, a la preparació dels plens, a les preguntes que fem, a com ens preparem les intervencions. Dediquem moltes hores al grup municipal socialista i al Partit dels Socialistes perquè és un treball seriós i ha de ser rigorós i fer una oposició que també sigui digna de la nostra ciutat. Per tant, aquesta oposició que treballa. Estic molt content i molt orgullós dels meus companys i companyes, del bon rotllo que hi ha, de la bona energia que hi ha, de com ens ajudem, com estem. Jordi, nosaltres anem a més actes que mai havia anat el partit del govern estant a l'oposició. Nosaltres continuem anant als actes de la ciutat com si governéssim. Anem pràcticament a tots. I en èpoques anteriors, el govern actual d'Esquerra Republicana i de Podem no anaven ni a un 10% de les activitats del carrer. Per tant, continuem al costat de les entitats, de les associacions. També estem parlant amb elles, estem fent reunions. Aquesta era una vessant, la de la oposició, i l'altra vessant era de la construcció d'un projecte. I en aquests dos anys hem posat els ciments per fer un projecte de ciutat que començarem a explicar ja a la ciutat i que farà doncs que Sant Andreu recuperi aquesta il·lusió i aquestes ganes de futur i aquestes ambicions d'una ciutat amb qualitat de vida, amb excel·lència. I en aquest sentit, també la incorporació de persones noves, d'idees noves, de cares noves i de conceptes nous. No? Jo crec que aquests dos anys han estat dos anys d'oposició responsable, molt a prop de la ciutat, dels problemes, i per altra banda, l'inici de la configuració d'un projecte que començarem a explicar d'aquí poc a la ciutadania, amb grans projectes de ciutat i millores a tots els barris i en tots els àmbits.
Per tant, si mirem més endavant, com veu el PSC de Sant Andreu de la Barca de cara als pròxims dos anys? Línies de treball marcades, comentava ara, presentar projectes.
Mira, cada vegada tenim més suport de la gent. Jo cada vegada rebo més trucades i cada vegada rebo a més gent que em veu pel carrer o que em truca i em diu: Juan Pablo, vull estar en aquest projecte, vull estar en el projecte del Partit dels Socialistes, Sant Andreu no pot continuar així. I això està fent que la il·lusió encara sigui més forta, perquè està venint gent que ideològicament és propera, però també gent que no ho era, que no ho era. Perquè aquí el que ens defineix i ens uneix a tots és la voluntat de millorar Sant Andreu. I hi ha gent que des d'altres perspectives ideològiques s'està sumant a aquest projecte, perquè l'objectiu comú és acabar amb aquesta paràlisi. Jo no sé, de veritat, jo sóc molt, molt apassionat i explico les coses amb apassionament. Estem fent un projecte molt xulo per Sant Andreu, molt xulo, amb molta gent molt interessant, de molts perfils diferents, amb idees noves, a conceptes que explicarem a la ciutadania, perquè nosaltres el que volem explicar és que som l'alternativa, el canvi som nosaltres. Ara el canvi és el Partit dels Socialistes de Catalunya. I a més, si ho veiem amb aquesta il·lusió de la gent que va venint i que ens va explicant i que doncs, ens dona encara més embrancida i més empenta, jo crec que els propers dos anys seran la de consolidació d'un projecte de ciutat del PSC amb idees, cares noves i amb un projecte de ciutat realment pensant en els propers anys, no? Perquè jo moltes vegades ho parlava amb companys i companyes. Ara serà la festa de primavera. Ara el govern farà un stand amb els projectes. I veureu que els projectes que hi ha en aquest stand són els projectes que vam deixar nosaltres. De què parla el govern ara? Parla de l'entrada a Sant Andreu, no? De les habitatges de l'entrada a Sant Andreu, projecte socialista. Parla de l'escola Bressol, projecte socialista. Parla d'energies fotovoltaiques, no? De plaques, d'energia saludable, projecte socialista. Mira, jo t'he portat a tu, hi ha gent que no veurà perquè això és la ràdio, no? El butlletí que vam fer al març del 23, des de l'Ajuntament, quan governàvem, i aquests projectes són dels que el parla el govern, diuen que són seus. La ròtula d'entrada a Sant Andreu, la millora de l'entrada a Sant Andreu, els pisos de protecció oficial, la nova escola Bressol municipal, el projecte de millorar la zona de Can Prats, les plaques fotovoltaiques. Tots aquests projectes són projectes socialistes i són els que ells fan seus perquè no en tenen de nous. Els parcs, la millora dels parcs que nosaltres vam estar doncs, planificant. I en aquest sentit, el que volem deixar clar és que Sant Andreu necessita un canvi real de formes també i de participació real. Durant un temps hem estat picant pedra perquè la gent, molta gent s'adonés, ho veiés. I veiem que això cada vegada és més evident. Si Sant Andreu necessita un canvi de formes i d'estil, perquè en moltes ocasions, i ho he dit, moltes coses d'aquestes segurament que us sonaran, perquè les han anat dient des del primer dia. Tenir idees modernes no té a veure amb l'edat. Hi ha gent que fa política vella sent jove. Ja veureu que moltes d'aquests projectes veuran a la llum els mesos anteriors a les eleccions municipals, no? Això d'inaugurar, això és vella política. Però què farem més endavant? Què fem amb els grans projectes?
Llavors, si vostè està parlant d'aquests projectes, segons vostè, són projectes que ja havia plantejat el
Home,
govern socialista,
és evident perquè
per tant,
aquí...
vostès sí estaran d'acord amb aquests projectes.
Clar, però és que a veure, clar... Però és que, Jordi, aquesta revista municipal que tu estàs veient, la gent no ho pot veure, de l'any 2023, del març de 2023, mira, hi ha un article d'opinió de l'actual alcalde. Ah, mira, també, l'Ola Sant Andreu, que va sortir l'alcalde dient que l'havien fet ells. Mira, ja existia el març del 23, que curiós. Si veus l'article d'ell, diu, vendre fum és cosa del passat. I tot el projecte de la ròtula de l'entrada de Sant Andreu de la Barca dels pisos de protecció oficial els qualifica com fum. Ara ja no és fum. S'ha esvaït el fum, no? Perquè ara ell ho ven com una acció seva. O sigui, el que era fum fa dos anys, ara és un projecte bo per la ciutat. Ja ho dèiem, clar, ho vam proposar nosaltres, ho vam parlar nosaltres amb l'àrea metropolitana. Ens ho va preparar l'àrea metropolitana, clar que és un bon projecte. Si ho tiren endavant, aquest és un procés de llarg termini, clar que donarem suport, evidentment, perquè nosaltres, als plens, donem suport a moltes coses que fa el govern, si són positives per Sant Andreu. Però, clar, si la seva acció de govern és fer que sembli increïble el manteniment de la ciutat, doncs, escolta'm, això forma part de la ciutat. Canviar una paperera forma part de la ciutat. Pintar segons quins carrers forma part de la ciutat, del treball d'un ajuntament. No poden vendre com extraordinaris treballs que són propis i que són normals, no?
I de cara als nous projectes, que vostè ara ha comentat, que ja presentaran properament algun projecte que ens pugui avançar?
Mira, nosaltres a partir del setembre...
O una línia de sí, projectes?
Sí, nosaltres estem treballant en diverses línies. Primer, en la reconfiguració econòmica de la ciutat. Hem de prendre mesures per millorar l'economia local i la potència del teixit comercial i industrial. Hi ha diverses línies en les quals Sant Andreu pot desenvolupar projectes. Per altra banda, hem de fer una reforma, una transformació urbanística, i jo crec que s'ha de fer un treball de redisseny i millora de tots els barris de Sant Andreu, i especialment d'alguns espais molt concorreguts i centrals. I hem de fer una aposta per una protecció social de qualitat, un desenvolupament més ferm de la cultura com a element integrador, i també hem de treballar per una ciutat amb serveis de qualitat. Amb serveis de qualitat i amb una millora urbanística important que faci que tots els carrers, que totes les places, els jocs infantils, els parcs, que és un projecte que vam iniciar nosaltres, doncs tinguin qualitat. És un Sant Andreu excel·lent de cara al futur i hem de ser atrevits i hem d'aprofundir en projectes transformadors que facin encara una ciutat més atractiva.
Eleccions el 2027, queden encara 2 anys, però pel que intuïm això és una campanya contínua, no?
En realitat, quan veus determinades coses, dius, i les assemblees de barri, en moltes ocasions són mítings de barri. Això ens ho diuen els veïns. Jo crec que no es tracta de si hi ha campanya o no, cadascú ha de fer la seva feina, però el primer és el govern, que fa algunes intervencions a les assemblees de barri que semblen mítings, i dient coses que en moltes ocasions no són certes. O sigui, m'han comentat veïns que l'alcalde havia dit que estaven licitats els parquímetres de la zona blava. Això no és veritat. Quan ho va dir l'alcalde no hi havia cap procediment obert, que s'estigués preparant, que expliqui la veritat, estem preparant la licitació, però la licitació no ha començat dels parquímetres, això no és cert. I després hi ha un concepte que repeteixen molt, que és estem, per justificar aquests 2 anys d'inacció, diuen és que hem estat endreçant l'Ajuntament per dins. Això és faltar una miqueta al respecte als treballadors de l'Ajuntament. Els treballadors de l'Ajuntament saben la seva feina i saben fer-la molt bé des de fa molt de temps. El que està aprenent és ell. No surti vostè al carrer dient he hagut d'arribar jo per ensenyar als treballadors de l'Ajuntament com han de fer la seva feina. Això, que a la mínima que nosaltres fem una crítica ja utilitzen, no, els treballadors, el més respecte que tenim als treballadors de l'Ajuntament, impossible. Perquè entre altres coses, han estat companys meus molts anys. Molts, altres no, perquè s'han anat incorporant a aquesta etapa, però els treballadors de l'Ajuntament són treballadors excel·lents que fan molt bé la seva feina, i per ocultar coses has de dir que estic endreçant perquè he hagut d'arribar jo per arreglar l'Ajuntament. Home, per favor, és com el tema econòmic, no? També era un desastre, doncs, i després s'ha anat demostrant que no és un desastre, que la situació no era tan dolenta, que era natural després d'una pandèmia. O sigui, que si estem o no en campanya, nosaltres hem d'explicar el que veiem, i el que veiem és que és un govern incapaç.
Parlem dels plens municipals.
O, si no, perdona, sí. Jordi, aquesta forma d'amagar coses també s'ha encomanat al govern, a Isabel, perquè l'altre dia va venir aquí i va dir unes coses, va dir que van arribar, no hi havia contractes. Si vostè em fa pròrrogues de contractes, és perquè existien contractes, no? Una pròrroga de l'aire no es fa, es fa d'un contracte que existeix. Per tant, siguem seriosos, sí que ja havia contractes fets que s'han hagut de prorrogar. També hi ha alguns que ells han estat incapaços de tirar endavant, eh? I que han hagut de prorrogar i prorrogar perquè no han acabat el procés. O sigui, a mi em sap greu aquesta certa falta d'humilitat, de dir, escolta, doncs hem començat i tot no ho sabem fer, estem tal, però això de dir la culpa sempre és dels altres. Jo estic arreglant l'Ajuntament perquè sembla que no sabien els de l'Ajuntament, els tècnics. No hi havia contractes, això. Ma, per favor, com pot dir una persona que està en el govern que no hi havia contractes? Els contractes tenen una duració, s'acaben, es poden fer una pròrroga, es poden continuar per necessitats del servei. Home, jo crec que hem de ser seriosos.
Parlem dels plens municipals. Com valora el funcionament dels plens, la qualitat del debat polític, el clima polític que s'estableix en aquests plens?
A mi em fa molta gràcia quan l'alcalde diu en els plens, és que amb vostè és molt difícil, no? Això ho diu, amb vostè és molt difícil. A mi és molt fàcil, deixi'm parlar. Deixi'm parlar. O sigui, jo no he vist cap alcalde en aquest poble, de veritat, dels que han estat, que no deixi parlar tant com no deixa aquest alcalde. O sigui, el dret a rèplica és molt senzill. Parla del govern, o parlo jo, després parla el govern, si em fa referència a mi i al meu partit, deixi'm parlar un altre cop. No passa res amb el diàleg, no parlen tant de diàleg. Diàleg, parlem, rèpliques, a la mínima em talla. I, bueno, a mi, perquè a altres partits no, jo no sé, però a Vox, bueno, a Vox li deixa parlar tot el que volen. Ser rèplica, si cal. A les preguntes al final del ple, quin tipus de democràcia hi ha si jo faig una pregunta, jo et dic, el Jordi, les letres de la ràdio són rojas, negres i azules, sí o no?
Sí.
Això és una resposta, no? El govern què fa? Abans de contestar-li, li he de dir que vostè falta el respecte als treballadors de l'Ajuntament perquè considera i posa en dubte que el verd sigui verd i el vermell sigui vermell. I vostè és un pum, 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 pum. Em diuen tot això i jo, quan dic, bueno, deixi'm que... ja no puc parlar. En canvi, el de Vox sí. Que curiós. Que cosa.
Quina és la relació que
mira té? Que estan molt més a les... Bueno, estem tots a les antípodes de Vox, però és curiós, no? I en els plens, perdona Jordi, incís, manca democràcia. Marca d'una joc a tothom igual. Manca. I ho he dit en l'últim article, que felicito per haver-ho trobat, perquè és molt difícil. Hi haurà una prova a la gincama nocturna aquest any, per si la gent arriba a veure els articles polítics de l'oposició, vale? Et felicito, i ho posava. Poca i males formes, a la mínima per les formes, a la mínima diu qualsevol cosa, a la mínima diu coses que no són correctes. Jo crec que la cortesia ha de ser fonamental, que deixi parlar tothom, que sigui un alcalde que no tingui por que la gent parli, a que li digui les coses i que, bueno, entengui que ser alcalde és escoltar també la part negativa, no només la positiva.
Els articles d'opinió dels partits polítics, recordem que també estan disponibles a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu Abarca, sabarca.cat, un cop entrem a dins, anem a actualitat, notícies, agenda, reserves, opinions i propostes dels grups polítics, i aquí ja escollim el que vulguem llegir dels sis partits.
Això diu perquè és fàcil?
Ho hem trobat.
Home, Jordi, mira, jo et diré el que és, suposaria, ser realment obert i plural a no ser-ho. Exemple, 1. El que tu dius, publiquen l'article a la web. Després, la publicitat que fan d'aquest article... és un únic post a Facebook. dient, ja podíeu llegir tots els partits, tots els articles polítics. S'acabó. Pensa que estem en una etapa, comunicativament parlant, en la que no hi ha un butlletí mensual. O sigui, a l'època que governàvem nosaltres, cada mes la gent a casa rebia un article del cap de la posició llavors. Ara això no existeix. Hem fet un en dos anys. Embustiat. Continuo. Això seria lo mínimo perquè la gent no ho vegi. Perquè no fan una cosa? Perquè no fan un post individualitzat al Facebook, Instagram, a les xarxes de l'Ajuntament dient aquí està l'article del PSC. Clica. Això és sentir la pluralitat informativa de veritat. Complir per complir, vale, però la pluralitat està. I qualsevol persona sap que un únic post dient que hi ha els articles farà que molt poca gent entri als articles. O fins i tot que facin una transcripció d'aquest article i que, que ho fiquin el mateix en les xarxes socials. O sigui, aquesta és la diferència. O sigui, tu quieres decir que cumples? Lo cumples. Eres plural de veritat? No. Perquè estàs donant la mínima informació perquè la gent rebi aquest article. Si tu ets plural de veritat, no tinguis por. Fes un post individualitzat de cadascú, aquí ho teniu, pots fer una edició on es pugui llegir, com fem els partits polítics. Nosaltres els partits polítics, l'article, després nosaltres al PSC li donem una imatge visual i ho posem a l'Instagram perquè la gent ho llegeixi. Per què no passa això? Per què? Perquè no creuen en la pluralitat de veritat. Com no creuen, no creuen en la participació de veritat? Ho he dit moltes vegades i això ho ha ensenyat el meu company Froilán, que és una persona molt intel·ligent, un bon regidor, com la resta que tenim. La proximitat no és participació. O sigui, que jo vagi i t'expliqui i tu m'escoltis no és el mateix que jo sigui al costat teu i tu parlis i jo parli. Això és diàleg, dialogar.
Quins mecanismes posarien en marxa vostès?
Primer, les assemblees de barri no estan regulades. No estan regulades, no hi ha ordre del dia. Doncs anar a seure a parlar amb els veïns. No fer aquests mítings, discursos i autoritzar 4 o 5 preguntes. No, un debat de veritat. Parlem amb els veïns, escoltem els veïns de veritat. A les assemblees de barri els temes importants no els porten. Expliquen les coses que faran. Han parlat de la zona blava? Han discutit a la gent? Amb la gent amb la zona blava? Potser algú li hagués dit de la zona blava, escolteu, els faltaran parquímetres perquè la gent que no pugui utilitzar una aplicació o que no vulgui o que no sàpiga, doncs potser té un problema. Si escoltessin de veritat, la participació ha de ser real. Per tant, real és escoltar també els altres, que és el que nosaltres trobem a faltar en aquest tipus de participació. No només arribar i explicar la teva història i acceptar 4 preguntes. No, no, escolteu, la zona blava com la fem? Què penseu de la zona blava? Què penseu si hem de remodelar aquest barri? Què posaríeu? I fer processos participatius de veritat, no anar a explicar la teva història i 4 preguntes i ala.
Aquesta participació com la gestionaven quan vostès estaven al govern?
Nosaltres vam començar en l'última etapa a fer les regidories de barri. El projecte de regidories de barri es va encetar per part del govern socialista i fèiem reunions amb veïns i veïnes als barris. I el projecte, la qüestió era molt més senzilla, era que el regidor i regidora anava a aquest barri i escoltava i parlava, no?, en el dia a dia. Però ara tenim persones que són especialistes en l'àmbit de la participació ciutadana i farem projectes bastant força innovadores en el sentit d'una participació i una transparència real.
Alguna pista?
Bueno, tot arribarà en el seu moment. Pensa que tindrem moltes propostes i estic molt orgullós i molt content i molt il·lusionat perquè li donarem un tom a Sant Andreu de la Barca si la gent ens fa confiança, que estic convençut que sí. Per què? Perquè ja ens ho diuen.
Per tant, posem ja la mirada al 2027.
Que posem la mirada a millorar Sant Andreu. A millorar Sant Andreu. I millorar Sant Andreu és avui i demà passat. I si necessiten el nostre cop de mà, el tindrà aquest govern. Perquè tampoc el vol, no? Tampoc el vol. Però la mà estesa i de veritat. i totes les millores que siguin d'ara, els primers en donar-li a aquest govern, si és aquest govern el que les ha de fer. Com estem contents de que aquests projectes que t'he explicat abans continuïn desenvolupant-se quan abans eren fum per part de l'alcalde.
2027, eleccions. Juan Pablo Bea s'encapçalarà en la llista del PSC?
En política no se sap mai el que pot passar. Evidentment, si el partit i els meus companys i companyes així ho volen, jo doncs, ho pensaré, ho analitzaré i prendrem les decisions que siguin doncs, millors. Però sempre amb el suport i en aquest sentit s'ha de ser molt s'ha d'estar tranquil perquè la vida dona moltes voltes, però realment si el partit m'ho demana jo estaré encantat.
Finalment, un missatge per transmetre als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, un missatge breu.
Veïns, és que això de començar veïns i veïnes sembla una miqueta pel·lícula de Berlanga i aquí hem de modernitzar les coses perquè ja ens estem envellint en molts temes en aquests últims dos anys.
Parlava vostè abans de modernitzar, llavors...
Per això veig que iniciar així no és molt modern. Veïns i veïnes, amics i amigues, escolteu una cosa. Sant Andreu no funciona. Sant Andreu, ho veieu als carrers, no avança. No hi ha un govern que endreci res, sinó que va donant tombs tota l'estona, que no té un projecte de ciutat. Apropeu-vos, escolteu-nos, parlem. No cal, estem al carrer, estem en els actes, estem a la ciutat, tenim l'agrupació oberta tots els dimecres. Veniu, afegiu-vos, perquè estem treballant i consolidant un projecte que farà que Sant Andreu sigui excel·lent en el futur.
Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos en aquest espai de portaveus, on avui hem analitzat els dos primers anys de legislatura. Per tant, estem a la meitat de la legislatura 2023-2027.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
La seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca organitza doncs, aquest dissabte la col·lecta anual. Ens acompanya Eva Carles, que és la presidenta de l'entitat. Bon dia, Eva.
Hola, bon dia, Jordi.
Bé, col·lecta anual que ja ha arribat, serà aquest dissabte al matí en diferents punts de Sant Andreu de la Barca. Parlem d'horaris, parlem de llocs...
Sí, l'horari segurament serà des de les 10 del matí, com cada any, dissabte al matí, des de les 10 del matí fins a dos quarts de dues més o menys, i es posaran 5 taules arreu del poble, com cada any. Els jocs són els mateixos. Tenim una taula al mercat, al costat del mercat. Tenim una taula al carrer Ansel Claver, al costat del Cebalba. Tenim una taula al Palau, al costat de CaixaBank, bueno, al costat del Mercadona. Una altra a la Font de la Roda, al costat de la caseta de la 11, i una altra a la plaça de les Palmeres, davant de l'Ajuntament.
Per tant, aquests són els 5 punts que a Sant Andreu de la Barca tindrem aquestes taules on la gent podrà fer les seves donacions, que aquest és el gran objectiu d'aquesta col·lecta anual, no?
Sí, a veure, la col·lecta a Barcelona es va fer el 8 de maig, però nosaltres, la nostra, diguem, coordinadora, doncs ens dona la llibertat per fer-la quan nosaltres puguem, no? Llavors, aquest any, per dates, s'ha decidit fer-la el dia 17 de maig, aquest dissabte. Llavors, bueno, el de cada any, vull dir, tot el que la gent pugui venir a col·laborar, doncs benvingut serà.
És un dels moments importants, no? de la seu local, de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, aquesta col·lecta anual. Hi ha altres moments a l'any, no? Hi ha aquest sopar del càncer que feu a finals d'any, però aquesta col·lecta doncs, és també un dels actes especials.
Aquesta col·lecta també és també totes les coses són importants que fem per la l'Associació contra el Càncer, però aquesta, juntament amb amb el sopar, és la més forta, per dir alguna cosa. Llavors, aquesta col·lecta és una jornada especial on persones voluntàries, socis, sòcies, pacients i ciutadania, doncs, s'uneixen al mateix i és solidari, no? Nosaltres sortirem al carrer, com cada any, per visualitzar el nostre compromís col·lectiu, que és aconseguir l'objectiu de superar el 70% de supervivència el 2030. Llavors, el fet de col·laborar, també és el que dic sempre, no? Tota aquesta col·laboració va per coses d'atenció, prevenció, recerca, acompanyament, suport, sensibilització, i això és el que s'aconsegueix amb la col·lecta.
Des de l'associació recordem que teniu un local, en aquest cas en el Centre de Recursos Associatius, l'antic Ajuntament, que està obert un dia a la setmana.
Sí, els dimarts. Els dimarts d'una horeta, de 7 a 8, estem allà. Per algun dia potser que canviem el dia perquè no puguem, però allà hi ha la noia que està a la recepció, que ja li hem dit que si algun dia no podem venir un dimarts, venim dimecres. Ella té el meu telèfon personal, ja li dic que qualsevol persona que vingui i jo no pugui estar en aquell moment, que li doni el telèfon per parlar amb mi i que problema ens reuniríem amb aquesta persona.
Esperem això, que aquest dissabte molta gent hi participi i col·labori. De fet, aquestes col·lectes anuals que feu a peu de carrer funcionen molt bé.
Sí, i llavors jo volia també donar ara un petit resum, històric, i és que es porta ja 70 anys fent aquesta col·lecta, o sigui, la col·lecta, portem 70 anys fent aquest tipus de, diguem, de col·lecta, no? Això, si em permeteu, això va començar tot per un empresari català, el José Biosca, fa 70 anys, que aquest senyor viatjava en tren i va conèixer una senyora que li va donar un testimoni del seu fill que estava malalt de càncer, i aquest senyor en aquell moment va pensar que volia crear una associació per poder ajudar persones com el nen d'aquesta senyora, no? A partir d'aquí va crear l'associació, i llavors des de fa 70 anys s'han aconseguit moltes fites amb aquests diners que venen de la col·lecta, que venen en el nostre cas el sopar del càncer. Vull dir, tot va començar per la sensibilització d'aquest senyor, que no era mèdic, no era científic, no era investigador, però va escoltar el testimoni d'aquesta senyora amb el fill malalt de càncer i va decidir crear aquesta associació.
Doncs a partir d'aquí va sorgir aquesta col·lecta que a Sant Andreu de la Barca torna a fer-se a un any més i que serà aquest dissabte de 10 del matí fins a 2:15. Recordem els llocs: plaça Font de la Roda, plaça Federico García Lorca, plaça de les Palmeres, plaça Sant Claver i el Palau. Tindrem també aquesta taula on la gent podrà fer les donacions.
Sí, jo des d'aquí torno a fer com cada any una crida que la gent s'apropi a aquestes taules, que tal com he dit, sembla que no, però amb un granet, amb una aportació, podem aconseguir moltes coses, com s'han aconseguit al llarg d'aquests 70 anys, des que aquest senyor va fundar l'Associació Espanyola contra el Càncer, i que gràcies a això, doncs això, que també ho fem per sensibilitzar la gent, també per donar el coneixement i també per una miqueta, el que parlem és també de la prevenció, que la prevenció i la investigació, com sempre, és molt important per a aquestes coses.
Doncs Eva Carles, la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé aquesta col·lecta aquest dissabte.
Molt bé, moltes gràcies, Jordi.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
El proper 24 de maig, dissabte, a les 8 de la tarda, el Teatre Núria Espert acollirà una de les propostes escèniques interessants d'aquesta temporada. Es tracta de l'obra Olivia i les nenes sense llar, una creació de la companyia Eagles Contemporary Dance Companyia, dirigida i coreografiada per Mafra Romero, que ens acompanya avui. Molt bon dia, Mafra.
Hola, bon dia.
Bé, aquesta obra de Olivia i les nenes sense llar que podrem veure en el Teatre Núria Espert, obra que has dirigit, has fet la coreografia i avui vens ben acompanyada, no?
Sí, correcte. Avui vinc acompanyada de les meves ballarines i companyes de departament a explicar-vos una mica de què tracta la nostra obra.
Tenim a la Laia Badia, molt bon dia.
Bon dia.
La Lídia Gómez, molt bon dia.
Bon dia.
I la Clara Susana, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, volem parlar d'aquesta obra, però abans de parlar de l'obra volem parlar una miqueta de la companyia. Es va fundar l'any 2015, per tant, 10 anys de la companyia.
Exacte, la companyia comença l'any 2015 perquè teníem un somni,
que sembla que 10 anys després estem complint, així que és molt bon moment per parlar d'això. I es va fundar per la Mafra i en aquell moment jo també hi era a la companyia i a poc a poc vam anar ajuntant totes les peces que avui la formen, que són totes molt importants i en aquest cas ara mateix estem a Sant Andreu des de fa 4 anys i bé, és el lloc on hem crescut i hem arribat a fer aquest projecte.
Si busquéssim una definició de la companyia, què em diríeu?
Família.
O com es diferencia amb d'altres companyies? Has dit família?
Jo he dit família. Sí.
Home, això és molt important, no?
Molt important. De fet, som un grup de dones, que jo crec que això és molt important, fer molta comunitat, ens escoltem molt. Ahir mateix teníem assaig i alguna tenia un problema personal i va ser molt maco com a part d'assajar i de crear-nos artísticament, també fem comunitat i és això, que fer un espai de dones, de créixer, de fet tenim moltes edats molt diferents, estem des de 16 anys, bueno, 15 de fet, 15, ara mateix, fins a 20, bueno, tu mateixa ets la més gran de totes, o sigui, és un rang d'edat molt important i com que ens anem educant unes a les altres, ens anem escoltant i a part de fer dansa i de fer art, també fem comunitat.
Correcte, sí.
Per tant, aquesta comunitat que dius que feu vosaltres, això és molt important i que després això es traslladi a l'escenari, no?
Sí, correcte. És una cosa que sí que creiem que es nota a l'escenari. Com tots els projectes artístics, neix amb una finalitat d'expressar i al final crec que quan totes tenim una idea clara i molt similar, expressem realment el que volem i jo crec que les famílies ho noten, és emocionant veure'ns a l'espectacle perquè estem molt unides, és una realitat.
Sí. Considero que no només busquem en aquesta companyia el que ens diferencia, una de les coses que ens diferencia és que no només jo com a directora busco a ballarines que busquin l'excel·lència amb el seu moviment, sinó que cada membre de la companyia tingui una singularitat que pugui aportar i que puguem exponenciar aquest tret característic que et fa ser la Clara o ser la Lídia o ser la Laia o ser la Paula.
I a més presenteu a Sant Andreu de Barca, que serà, com dèiem, el dissabte 24 de maig, 8 de la tarda, per tant, i que la gent vagi a teatrenoriesper.cat a comprar les entrades perquè queden poques entrades. Us ha sorprès
molt,
aquesta gran acollida que esteu tenint?
Molt, sí. Ens esperàvem acollida de, sobretot, família i acollida de la gent de l'escola, que al final és la nostra llar, no?
I sempre... L'altra família, no?
Correcte,
la nostra família. Sí. Sempre estan allà, totes les famílies de l'escola estan allà.
Sí, de fet, quan hem promocionat els anys anteriors els espectacles, també sabíem que l'entrada era gratuïta i era un punt que feia que vingués més gent, però aquest any és el primer any que hi ha com una entrada, llavors et sents més valorada, sembla que és més difícil que la gent pugui pagar per veure't, llavors et sents com molt orgullosa quan veus que hem venut més de 300 entrades, com que sembla una cosa molt, molt gran.
és boig. Sí.
Però tu t'encarregues del màrqueting, no?, de la companyia, per Exacte. Tant, part d'aquest èxit de la venda d'entrades esteu també, no?
Sí.
Una obra que no és fàcil, no? Olivia i les nenes sense llar, un homenatge a Dickens, no?
Sí, correcte. Doncs és veritat que des de l'escola i tenint tant de contacte amb nens i nenes, sí que et poses des d'una tessitura que valores molt els drets dels infants i valores molt lo important que és saber estimar i estimar-se, no? I és una cosa que donem molt per fet, però que malauradament molts nens i moltes nenes a casa seva no tenen condicions 100% d'amor i condicions que els facilita després convertir-se en un adult funcional que sap estimar, no? I ja, sense parlar de tots els nens i les nenes, que són més a Espanya, més de 51.000 nens i nenes que viuen en cases d'acollida, no? Això és el que ens mou i des d'aquí...
Hem agafat la història de Charles Dickens, Oliver Twist, per explicar aquesta història, aquesta realitat de tots els nens que no tenen unes famílies darrere que els estimin.
Que al final, tot, o sigui, està inspirat en Oliver Twist de Charles Dickens, però que segueix sent una història com molt actual i que és una realitat que segueix superpresent i que no som conscients, però està al nostre voltant, a tot arreu.
Ha estat molt difícil, molt complicat, Mafra, d'agafar l'obra d'Oliver Twist, de Dickens, adaptar-la en un terreny que en aquest cas no és una obra de teatre, sinó que és un espectacle de dansa.
No, la veritat és que no, perquè comportàvem 4 o 5 temporades ja adaptant coses, que és veritat que estaven escrites des de zero, quan hem arribat a Dickens ha sigut molt fàcil, perquè Oliver Twist és una història molt bonica, que està molt ben escrita i és molt fàcil de versionar. I tot i que hem canviat el gènere dels personatges, en comptes de ser nens són nenes, Olivia també és una nena, intentem explicar la història des del punt de vista dels altres personatges, més que donar-li tanta èmfasi a Olivia com a protagonista. I des d'aquí jo considero que ens ha quedat una història molt bonica.
Sí,
no ha sigut tan difícil, no.
Perquè Laia, Lídia i Clara, vosaltres interpreteu a un personatge.
Exacte.
Ens podeu explicar quin personatge interpreteu?
Doncs jo interpreto a la Kat. La Kat té una germana també, que es diu Mona, i estan en una lluita constant perquè la Mona, que és la meva germana en aquest cas, pensa molt en la nostra mare, però jo tinc una maduresa potser que ella no té i vull explicar-li d'una manera maca, sense que li faci mal, que la nostra mare no hi és, per la qüestió que sigui. No sabem si ens ha abandonat, si no hi és perquè no està, perquè ha mort, però jo no vull que la meva germana hi pensi més perquè la veig trista. Llavors la Kat té aquesta, com aquesta intensitat d'intentar cuidar la seva germana, però que a la vegada no sàpiga la veritat, però que sí que la sàpiga. Llavors té com una lluita interna. La Kat té molta ansietat perquè la seva germana estigui bé i també es converteix en una persona molt perfeccionista que té molta dependència d'un diccionari que la fa sentir molt intel·ligent, perquè ja sap moltes coses, però quan les coses no hi són al seu diccionari se sent molt perduda.
Com ho trasllades això amb la dansa?
Doncs és veritat que aquest any hem vist que una cosa molt important, a més de la dansa, és poder completar l'espectacle també amb un guió, perquè veiem que és una manera més fàcil de connectar amb el públic. En aquest cas, doncs, el guió és, en molts moments és divertit, però hi ha molts moments que són tristos, en els que s'entén molt com és cada personatge. Jo sento que la Kat demostra molt que sap moltíssim, però també demostra la seva tristesa amb la seva germana enfadant-se. Llavors el guió m'ajuda molt a que a l'hora de ballar jo ja tingui la meva emoció acceptada, saps?
Hi ha una feina prèvia?
Correcte. Totes, quan comença la temporada, totes tenim el nostre personatge, llavors hem de construir el personatge, hem de fer una línia de personatge, perquè ha de ser una cosa que pel públic no sigui avorrida. Han d'entendre el teu personatge, han de veure quin procés fa el personatge, per què m'enfado, per què ara estic contenta, perquè aquesta cançó de sobte sembla que plora la nena. És tot un treball que fem totes juntes, però també a casa, cadascuna treballant el seu personatge.
Aquesta és la part més complicada, no? El personatge, interioritzar aquest personatge, no? I portar-lo en escena, no?
Sí, correcte. Al final, jo escric un guió i és veritat que compto amb un equip molt professional en aquest àmbit, perquè els dono el guió, els explico com més o menys ho estic veient i els hi deixo cada personatge i a partir d'aquí munten els personatges i és veritat que creeu una connexió entre ells molt bonica, que considero que és part de la feina de la ballarina i de l'actriu. Què fan elles? Jo els hi deixo i elles decideixen com volen portar el personatge.
Com bona família, eh?
Correcte.
Ah, Laia, el teu personatge.
Jo interpreto la Joana i la Joana és una nena que una mica el seu mecanisme de supervivència per la situació en la que es troba és estar fent el pallasso tota l'estona, ser superesbojarrada, buscar, jugar i anar-les animant. Té un objecte superespecial que és un ukulele i llavors és, bueno, aquest objecte preuat que és com una de les úniques pertinences que té i s'agafa a ell com, bueno, com un pot salvar vides una mica, no? I és la seva manera de navegar les situacions que van tenint i com d'anar buscant solucions quan tot sembla que sigui terrible i que no tenen cap sortida, d'anar buscant sortides a tot.
Clara?
El meu personatge és la Vera, és un dels fils conductors, de fet, de la història, perquè és la que decideix que us explicarà la història, però necessita tenir-ho tot molt controlat, és molt dolça, però veu que les coses no li surten tal i com esperava i llavors necessita, bueno, anar-ho, ja ho anireu veient, que es va posant una mica dels nervis de tant en tant i que això és molt important perquè és veritat que és el que explicava la Lídia, que a l'hora de ballar tu has de saber com estàs ballant aquella coreo, amb quina emoció. És molt interessant, a mi m'ha agradat molt passar aquest... O sigui, no és el mateix fer una coreografia trista que enfadada. I tu has de saber, com a ballarina, que en aquell moment el que estàs és dels nervis, o estàs molt contenta, o estàs intentant animar una altra persona.
Ara que dius els nervis, com porteu els nervis de cara al dia 24 de maig?
Bé, mira...
O a mesura que es vagi acostant la data, els nervis van increixendo, o això ja ho teniu ja superat?
Tenim nervis.
Sí, n'hi ha.
Però, no sé jo si se supera això.
No se supera. No.
Però jo crec que també és bonic, no? Al final és com...
Bueno, diuen que és bo tenir nervis, no?
Sí.
Que et fa estar en tensió,
sí, a més,
no?
És com que es crea una atmosfera, sí. Estem tan connectades que les dues setmanes d'abans ens fan un grup molt millor, perquè sembla que treballem el triple, no? Però són dues setmanes de molta feina, d'estar molt unides, de parlar molt les coses, és com que s'intensifica tot moltíssim. Hi ha nervis, però realment, sempre ho diem, les dues setmanes d'abans són tan divertides, sí. Perquè estem tan, tan intenses amb tot, és molt divertit, però realment ve dels nervis.
Sí, sí.
Com també controlem els nervis, Mafra?
Com controlem els nervis? Doncs els nervis realment no es poden controlar. El que podem controlar és tot allò que sabem que havíem d'haver fet prèviament, fer la feina bé prèviament, i després deixar que la cosa es flueixi, vagi, tot el que no surti bé ningú ho sap en el moment en el que no surt bé, així que somriure, tirar endavant, passar-t'ho bé, superimportant, si estàs bé i estàs contenta sobre l'escenari, qui t'està veient s'ho està passant bé, realment no saps si hi ha un error o no, llavors... Res, anar amb seguretat de dir, faré el millor que pugui i m'ho passaré bé, i segurament
i és veritat que aquesta obra és per passar-s'ho molt bé,
sí.
És de les obres que m'he passat millor,
sí.
El ser nenes petites, el passar, hi ha molts moments de molts canvis emocionals durant l'obra, i això també acabem plorant totes,
sí.
Però també acabem rient, que això està molt bé, és molt, o sigui, és un fil conductor que és molt maco, i com a ballarina jo el gaudeixo moltíssim,
sí,
i crec que és compartit.
Entres i la història et va portant per les emocions, llavors com si estàs ja dins ja està, no? Com que el que està passant a fora,
sí,
ho deixes anar
i ja
està.
Una part de gaudir molt perquè estem connectant amb les nostres nenes petites, llavors hi ha com aquesta cosa de sortir a l'escenari i dir som amigues, ens ho passarem superbé, i a part estem fent un espectacle, però mira'm Clara, que divertit aquest moment, i hi ha somriures que són de Lídia i de Clara, no és Cat i Vera. Llavors això és molt divertit entre nosaltres.
Per tant, és una obra, a Olivia i les nenes sense llar, d'emocions.
Correcte.
Exacte.
Sí.
D'emocions i també de denúncia, no? A través de l'art, no?
Exacte, sí. Al final l'art ens dona la veu per denunciar tot allò que nosaltres considerem a nivell subjectiu, just o injust, no? I al final, des d'aquesta història explicada per nenes, per un públic, a partir de 7-12 anys, estem fent una denúncia social, és correcte, sí. Una denúncia social un moment
de
tensió, correcte, un moment
també
de tensió de dir, aquests nens i aquestes nenes existeixen i sempre han existit, i nosaltres podem mirar cap a un altre costat, però això és el dia a dia de moltes persones, i moltes vegades nosaltres, encara que tinguem família, encara que tinguem aparentment una llar estable, potser dins de casa hi ha situacions que no sabem gestionar i ens converteixen en un nen o en una nena amb molta ansietat, amb un nen o una nena amb molta necessitat de perfeccionisme o amb molta necessitat de fer tonteries per treure-li pes a les coses, no? I al final pot connectar tothom amb aquestes nenes. Sí.
El ritme segurament que deu ser ràpid, perquè l'espectacle dura una hora, 10 minuts aproximadament, i són 11 escenes les que vosaltres proposeu per aquest espectacle.
Correcte.
El ritme,
sí, sí.
No?
Sí. Tenim clar que també volem comunicar moltes coses i explicar la història completa, però és veritat que sí que és un ritme ràpid, també volem que sigui dinàmic, però a la vegada volem que el públic ho entengui tot, llavors és com una cosa difícil fer una cosa dinàmica, que el públic no s'avorregi, però que tot s'entengui, perquè és com
un
procés,
sí,
eh?
Sí, sí, passen moltes coses, però realment, com que tens temps de sentir cada... Vull dir, són 11 escenes en, no sé, una hora, deu ser més o menys,
sí.
Però que, tot i que vagi com amb aquest dinamisme, vas passant per totes aquestes emocions i tens temps d'anar-les sentint i al final és com un procés, no? I quan estàs trista hi ha un moment i un motiu, i quan passa aquesta tristesa hi ha una alegria o el que sigui, també hi ha un motiu, i tot va com molt, molt lligat. I, va...
I Mafra, el nom de la companyia?
El nom de la companyia?
Com va sorgir?
Wow!
Eagles.
Doncs això és de les de les primeres coses que va sorgir pues, l'any 2015, perquè la dansa contemporània té com molts moviments i salts i era tot com una forma així amb els braços com d'una sí, àguila. Llavors era com...
Molt poètic, eh?
Correcte. Era com que molts cops estàvem ballant una cosa i dèiem, ara com si fóssim una àguila i volem i fem la força, no? Com aquesta, això, el moviment del braç i va sorgir així.
És veritat que la dansa contemporània es fa molt de símil amb els animals. Llavors, això no només m'ha passat amb elles, perquè també soc professora de dansa de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca.
Tio, no ens deixem la dansa, eh?
No ens deixem la dansa, molt important en aquest context. I és veritat que a l'hora d'ensenyar coreografies o a l'hora de fer classes, sí que busques molt, busca el moviment des del gat o des de l'àguila, tal. I és veritat que arrel de que elles són les eagles, també passa que els altres grups busquen un nom d'animal. Nosaltres som les palomes. Nosaltres som les ojolotes. I així.
Almenys és un nom molt internacional, eh? No sé si hi ha aquesta voluntat de la companyia, de traspassar fronteres.
En aquell moment no hi havia, va ser així, però mira.
Crec que era més el moment del 2015 que estava bastant de moda l'anglès. Sí. I ara, doncs mira, te l'emportes 10 anys més tard. Ens encanta.
Perquè, a més, ja
si funciona bé, no el canviareu el nom.
Correcte.
Ara,
ja és la identitat del grup. Sí. Ara canviar-ho no serveix. Sí.
Doncs ara ens traslladem al 24 de maig, el dia que, que feu aquesta estrena d'Olivia i les nenes sense llar. Bueno, estrena, ja l'heu fet aquesta obra, una part d'aquesta obra, tot i que l'espectacle que veurem el dia 24 de maig és totalment renovat. Si el veu veure al seu dia, torneu. Teatrenuriaspert.cat, perquè encara queden poques entrades, però encara queda alguna entrada per veure-ho. Ens imaginem, comenceu l'espectacle a les 8, són 9:45, ja ho ha acabat. Què espereu?
És molt intens aquest. Quan has acabat és com...
Sí, arribar i abraçar la meva família.
Sí.
No, però haver gaudit. Haver gaudit, que la gent hagi gaudit, no només nosaltres, que el públic estigui content. És veritat que tots els espectacles que hem fet, després surts allà i tothom està tan content i tan emocionat. Des de dins de l'escenari ho vius d'una manera, però després surts i veus a tothom és tan agraït que ara jo aquests nervis ja no els tinc, perquè ja ho hem viscut altres anys amb espectacles que opino
que
aquest any és un altre nivell, o sigui, estic molt més contenta, o sigui, amb l'execució que hem fet, i ja l'han rebut molt bé, o sigui que estic nerviosa per veure el wow que ens diran.
Al final també quan fas un espectacle, o sigui, ho acabes de tancar quan veus la reacció del públic, perquè ho estàs fent per un públic, llavors quan tens com aquest agraïment i aquesta rebuda, és com ai, aquesta satisfacció ja plena de dir bueno, ha funcionat, no?
Però quan esteu dalt de l'escenari, us fixeu de les reaccions del públic o simplement un se n'oblida?
Sí que es capta l'energia, i és important saber-la gestionar, perquè a vegades no tens el mateix que tu t'esperaves o el que sigui, però sí que és veritat que si els veus emocionats t'emociones més, però bueno, s'ha de saber també seguir amb el teu paper, encara que no estigui havent-hi la reacció
O busqueu la cana de Mafra.
De fet, personalment, la Mafra sempre està dins de l'escenari, però jo personalment sempre tenim els focus a la cara i no es veu.
Exacte,
però no puc enganyar-vos i dir que jo cada any busco a la meva família en els moments en els que jo estic parada, perquè passem d'una coreo a l'altra, jo estic mirant, la veig a la meva mare, la veig que està molt contenta i penso, està sortint genial i ja està agradant moltíssim.
Per tant, la teva mare et diu la veritat sempre, no?
Sí.
Si està bé, està bé, i si no... Home, és un bon termòmetre, no?, tenir la família. I ara, després d'aquest espectacle d'Olivia i les nenes sense llar, què? Esteu presentant o preparant coses noves?
La veritat és que estem posant moltes esperances en Olivia i les nenes sense llar, perquè està sent un viatge tan bonic.
Voleu fer gira, no?
I volem fer gira, sí.
No volem que s'acabi.
Londres.
Londres 1834. No sabem, sí, però ojalà comencin a sortir més bolos i podem moure'l una mica abans de tornar a començar, perquè normalment muntem un espectacle cada temporada. Volem veure si aquest el podem estirar una micona abans de començar un projecte nou.
Doncs ja ho saben els nostres oients, Olivia i les nenes sense llar, 24 de maig, Teatre Núria Espert, 8 de la tarda, entrades disponibles a teatrenuriaspert.cat, on bé, compreu l'entrada per veure aquest espectacle de dansa que val la pena. Gràcies a Mafra Romero, directora, coreògrafa, que avui ens ha acompanyat. També és professora de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies també a la Laia Badia, a la Lídia Gómez i a la Clara Susanna, perquè avui ens han acompanyat també, ens han explicat els seus personatges i ens han explicat sobretot aquesta passió que heu transmès, aquesta passió per la dansa, que vagi molt bé el dia 24.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies
a vosaltres.
I amb dansa finalitzem avui a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials Facebook, X i també Instagram.